Aquesta sintonia ens diu que ara comença el programa de cinema aquí a Eixample Barcelona Ràdio, un programa que porta per títol Cinerama. Amb els habituals, Conxita Brotons.
Hola, bona tarda.
Agustí Martorell.
Hola, què tal?
Un servidor, el Joan Ribas. I els no tan habituals, que és un plaer tindre'ls aquí avui a l'estudi d'Eixample Barcelona de Ràdio.
Hipòcrita.
Ja he sentit la seva veu. Don Miguel Fernando Ruiz de Villalobos, benvingut.
Bona tarda.
Bona tarda. I Ignasi Juliax.
Què tal? Bona tarda.
Que ens plaer, perquè són persones molt enteses al món del cinema, ens ajudaran a parlar de, bueno, d'aquest record, alguns personatges que ens han deixat aquests darrers dies i també d'alguna que altra estrena. I aquest programa que s'emet al cap de setmana, divendres i dissabte, con lo qual aquest divendres dia 27 arriben forces estrenes, d'algunes d'elles parlarem d'aquí una estoneta. També el nostre record a tres persones importants del món del cinema, Robert Duvall, que moria la setmana passada, ja ho van dir, però volíem fer-li un petit especial, el director també de documentals Frederick Wiseman, i també Robert Carradine, un actor que més que res no va fer molta carrera dins del cinema, però té un cognom, Carradine, que és molt important dins de la història del cinema. El seu pare John Carradine, un dels grans actors, per exemple, de moltes pel·lícules de John Ford, David Carradine, Kate Carradine, una família realment important. I com pel·lícules, doncs, bueno, tenim Elvis Presley, que torna ara en pantalla gran, en aquest cas ell, en persona.
Bueno, és un documental, eh?
Sí, però torna en persona després del biòpic que va fer el mateix director, el Baz Luhrmann. Torna El Renacido, una pel·lícula que té 10 anys i que es torna a reestrenar.
Un bar de gens.
L'únic Oscar de Leonardo DiCaprio. Los Miserables, El Origen, títol original Jean Valjean, el personatge principal de la novel·la de Víctor Hugo. Islas, pel·lícula dramàtica, Sorry Baby, La Residencia, res a veure en la pel·lícula de Narciso Ibáñez Serrador, i temes musicals, i clar, aquesta setmana és la setmana d'actualitat perquè es donen a Barcelona el proper dissabte 28 els Premis Goya, no? El seu 40 aniversari, que després de 26 anys, crec que deien l'altre dia,
sí,
que es van
26.
Fer aquí a Barcelona, es torna a donar aquí a aquesta ciutat. El passat diumenge es va fer ja un concert a l'Auditori de la Banda Municipal de Barcelona amb diversos temes del cinema espanyol. Van trobar a faltar Alberto Iglesias, que indubtablement és el músic per excel·lència amb més goies de la història del cinema espanyol, però no va ser un cap tema d'Alberto Iglesias, no sé,
no, no
exactament.
Sé. Si és que el van boicotejar o què?
No, home, boicot, no parlem d'això. A millor és que la banda municipal no tenia partitures arreglades per ells, no sé.
No sé, ho vaig veure molt estrany, però bueno.
I bueno, el divendres també hi ha una trobada del Goya d'Honor d'aquest any internacional, que és Susan Sarandon, que ja ens va visitar fa poc temps dins del BCN Film Fest del Cinemas Verdi, i ara torna una altra vegada.
I a Sitges també va
també estar. A Sitges. I el divendres a la una crec que té una trobada amb el públic, i sobre les 4 de la tarda una trobada amb la premsa, una roda de premsa. I el dissabte, ja sabeu, l'entrega de premis, que també es van donar el passat diumenge als premis BAFTA, on va guanyar una batalla tras altra en 6 premis, i lo curiós és que el millor actor principal no va ser un actor nord-americà, no va ser el Timothée Chalamet ni el Leonardo DiCaprio, va ser el Robert Aramayo, per una pel·lícula que jo ja he vist però que crec que s'estrena el mes d'abril, que es diu Incontrolable. Tu l'has vist, Miguel Fernando? No?
No,
està molt bé la pel·lícula.
Sí,
fa un paperàs, eh? Perquè és d'una persona malalta en el síndrome de Tourette,
sí,
que és, aquest, és una malaltia horrorosa, no? Perquè és clar, et fa moure el cap contínuament, els braços, i
sí, això que fan que...
i dir improperis.
Incontrolablement, no?
Sí, perquè a més és curiós, hi ha una escena al principi que ell li donen un premi a la reina d'Anglaterra i la insulta. però és perquè ell no, tenen aquest aspecte incontrolable que no poden
evitar-ho.
I l'actor ho fa perfecte. Ja quan arribi al mes d'abril la recomanem. I bueno, pues, després dels premis BAFTA també arriben aquesta setmana els premis César, el cinema francès, bueno, premi darrere premi, els Oscars, que ells se los manegen. Ens ha deixat Frederick Wiseman, que jo tinc que reconèixer que no és un autor que hagi jo vist moltes pel·lícules documentals. No sé si vosaltres...
Sí, una sobre...
Està molt ben considerat.
Una sobre el British Museum, que durava 3 hores... Tenia les seves coses, hi havia una, en aquesta pel·lícula recull la reunió dels responsables del British que estan decidint sobre com organitzar una exposició de tal manera que s'eviti el que diu, i aquí està la frase intel·ligent, no? Vull dir, que capta el documental, que s'eviti el fet de que els museus s'estan convertint en parts d'atracció, per dir-ho d'alguna manera. És una expressió molt interessant.
I sobre...
per evitar la massificació, no?
Diguem-ne. I sobretot el British Museum,
Sí. Bueno, i catedrals, esglésies,
bueno, i Louvre,
del però... Vaticano, tot això.
Home, el British Museum està obert fins a les 11 de la nit, així que jo a vegades, després de sopar, anava cap allà una miqueta, i a aquella hora ja no hi havia tanta gent.
Fins a les 11?
Sí, està obert fins a les 11, el British Museum.
Jo he estat al British, però no recordava que...
Bueno, no sé... Abans potser no, però bueno, tot això que canvien els horaris,
sí,
a aquella hora hi ha poqueta gent.
És impagable, però jo no sé què passa, que el Louvre pràcticament és que ja no pots entrar.
No, jo ho he intentat alguna vegada i vivia tanta cua que al final he d'assistir.
Sí,
el British sí que hi ha entrat diverses vegades. Però
bueno, doncs ens ha deixat aquest documentalista realment en molta categoria, Frederick Wiseman. També ens ha deixat el Robert Carradine, que ja deia fa un moment que ve d'un estirpe d'una família realment important dins de la història del cinema, sobretot pel seu pare, el John Carradine, els seus germans també, el David va morir també fa alguns anys d'una forma una mica estranya, no? Podríem dir.
Sí, deien. Sí.
I estranya,
possiblement és el més conegut de tots. El Kate Carradine també va tindre una època en aquelles pel·lícules de l'Alan Rudolph, us heu recordat, aquell director?
I va cantar, cantava i tot.
I cantava també, cantava. I encara viu Kate Carradine. I ara ens ha deixat Robert Carradine, que realment la seva filmografia és molt justeta, i l'única que recordo és un paper en aquella pel·lícula coral de la Segona Guerra Mundial, Uno Rojo, Divisió de Choque, del Samuel Fuller.
Això fa molts anys.
Sí, però tenia un petit paper allà dins d'aquell grup, no?
Una meravella de pel·lícula.
Sí, i tant.
És de les pel·lícules d'en Fuller realment contundent.
Bueno, quasi totes les del Fuller ho són, Però sí, que estava
bé. Fins i tot el seu llibre, perquè primer ho va fer en llibre i després va fer l'adaptació del seu propi llibre.
I Robert Duvall, no sé què voleu dir de Robert Duvall. Un actor icònic. Un actor contundent.
Des de Matar a un ruixenyor, no? Fins a...
Bueno, des dels anys 50, que va començar la seva carrera, 6 dècades treballant dins del món del teatre primer, de la televisió als 60, del cinema, un personatge que totes les seves actuacions eren molt sòlides, possiblement no destacaria com un galant, mai ho va ser,
perquè
ni en pel·lícules còmiques, ni en pel·lícules de comèdia, possiblement tampoc.
Però era un actorazo.
Però era aquells actors de repartiment o secundaris, no?, que des del Padrino recolzava els actors principals, no?
M'han dit, no ho sé del ser, però m'han dit que sabia castellà.
Sí,
perquè la seva dona és argentina.
Ell el va veure una vegada.
Jo tinc gran anècdota, fa 25 anys, no parlem d'anys, el vaig veure ahir, perquè jo estava en un hotel a Buenos Aires, a recepció, l'hotel Plaza, i va entrar ahir a la recepció, i dic, hòstia, aquest és el Robert Duvall, sí, increïble, no em vaig quedar...
I parlava castellà?
No ho sé, no, jo em vaig quedar allà aturat, no?
És
i la seva dona era argentina.
Dona era argentina, no hi ha dubte.
Sí, va estar.
Bueno, és que va estar a punt d'anar-hi a Lleida, quan es feia el festival de cinema llatinoamericà,
sí,
i va ser en el decurs d'una de les edicions que
havia de vindre,
que en principi havia de venir, però finalment no
ho va
fer.
Clar, tothom ha parlat avui, a part del Padrino, d'Apocalipsis Now, que surt, no surt massa.
Sí, són les dues pel·lícules més...
destacables, sí, tothom ha parlat...
Hi ha moltes, però aquestes diguem que són les més...
Hi ha moltes, sí.
Però als anys 60...
Més que destacables, els més populars.
Més populars. Als anys 60 feia petits papers, des d'aquest petit paper amatori un senyor...
És el primer.
El primer que va fer al cinema.
És el debut.
Però després, a Bullitt sortia també en un moment.
Sí, a Bullitt és taxista.
La Horioman aquí té més paper... Ella feia de marit covard, podríem dir que la dona el manega com vol, no? Però també estava bé el seu paper. I després, bueno, pel·lícules que ha fet moltíssimes, no? Ha llegat l'Àguila, per exemple, en la pel·lícula bèl·lica del John Sturges també estava molt bé.
Molt bona aquesta pel·lícula.
Sí, sí.
També.
Ui, és un fan.
I va ser company de pis amb Dustin Hoffman, Jim Hackman i James Caan.
Com començaven, sí.
L'únic que queda viu és Dustin Hoffman, que sempre hem pensat que era molt jove, perquè ja té 80 llargs, sí, Dustin Hoffman, el que passa que va començar... al graduado, no? I ella ja havia tenir 30...
No, 20, no 28, 28, em sembla.
Sí, 23,
home,
sí,
feia de més jove, però bueno, no era tan gran.
Uh-huh. En Coppola va fer Llueve sobre mi corazón en un petit paper.
Corazonada, no?
Corazonada també sortia, no estic segur.
No,
jo diria que no,
No.
El Padrino 1 i 2, la tercera no, perquè no li van pagar el que ell demanava. Ell demanava un increment de sou,
sí,
que al Pachi no li van donar, però ahir no.
Molt, sí.
I el seu personatge el va agafar el George Hamilton, curiós, un actor també dels anys 60-70 que retornava. I bueno, pues això, un home que és realment importantíssim, no? Dins de la filmografia nord-americana i amb moltíssimes pel·lícules. Lo curiós és que va estar nominat 5 vegades als Premis Oscars, i l'any que el va guanyar va ser per una petita pel·lícula on feia ahir d'un cantant country, Tender Mercies, que aquí es deia Gràcies i Favores, crec, no?
Sí.
Bruce Beresford era el director.
Sí, Bruce Beresford, sí.
Però l'anècdota o curiositat és que a l'any aquest, qui estava nominat com millor actor? Havia 5 nominacions i 4 eren actors anglesos. Estaven Michael Caine, Albert Finney, Tom Courtenay i Tom Conti. Els 4 anglesos, i li van donar a Nord-Amèrica, no sé, bueno, aquestes coses que a vegades anècdotes, no? Bueno, pues, realment pel·lícules fins ben bé, crec que el 2014 va fer una de les darreres aparicions a la pel·lícula El juez, amb Robert Downey Jr., i una petita aparició el 2018 a Viudes, una pel·lícula curiosa, no?
Sí.
On unes dones
feien
un atracament,
sí.
No?
Sí. Open Range, també.
Ah, sí, Open Range.
Open Range és una
un gran western. Per mi, a l'alçada de Sin Perdón, sense tendre molt a veure, però no sé, jo el trobo que és una pel·lícula de Kevin Costner.
A mi,
l'alçada de Sin Perdón.
A mi em va agradar
però va ser un desastre.
Va ser un desastre.
No va funcionar.
Però no acabo d'entendre perquè, efectivament, a mi és una pel·lícula que m'agrada moltíssim.
A mi
és
també.
És un western d'aquells.
Jo la vaig veure i la vaig tornar a repetir. Vaig tornar un altre dia. Em va agradar molt.
I després... que l'Horizon a mi m'agrada, sincerament.
Sí, a mi també.
Però,
i s'ha perdut la segona part.
No ho hem d'entendre perquè no s'estrena la segona part.
No sé què ha passat.
És una cosa molt curiosa.
No sabem què ha passat. Van dir que anava a Venècia l'any passat i que llavors decidirien i aquí s'ha acabat.
No s'ha sabut
més. Jo penso que la tercera ja no va fer,
No, però la segona
perquè
sí.
Perquè va ser un fracasso.
La segona sí.
Era dolentíssima.
Ah.
No, no tan dolenta. Jo era bastant correcta, bastant correcta.
A mi em va...
El pitjor que s'han fet del western.
No. A mi em va agradar.
L'Horizon. Horizon, no t'ha agradat a tu?
A mi sí.
Jo era bastant molt correcta, com homenatge. Home.
Dolenta.
Bueno, tot són opinions.
No,
però va desaparèixer el catàleg de la Warner, perquè al principi sí que constava l'Horizon 2... propera estrena, però després prim, va desaparèixer.
Perquè hem vist que no funcionava i l'han tret.
Ens han deixat penjats. Perquè,
sí.
Perquè està rodada, està, de fet
sí,
està feta.
Sí.
La segona part està rodada. Sí. La tercera ja no va arribar.
Bueno, doncs hem triat també a Valor de Ley sortia.
Valor de Ley, sí senyor.
La primera.
La del John Wayne.
La de John Wayne, la de Henry Hathaway.
Sí.
A la dels Coen ja no sortia, però...
Feia de dolent, per cert.
Sí, també sortia el Dennis Hooper, crec, per allà fent de dolent, perquè el Dennis
Hi ha una del Clint Eastwood que també fa de dolent.
Robert Duvall.
Robert Duvall. Ara no recordo el títol, però hi ha una del
Clint Eastwood. Joe Kidd, potser?
Joe Kidd.
Aquesta del John Sturges.
Que no és de les més famoses del... de Clint Eastwood.
No.
I aquella un dia de fúria, que també estava molt bé.
Ah, sí, és veritat, un dia de fúria.
Que feia d'un policia que es jubilava,
sí.
I el darrer cas que pren és el del Michael Douglas.
El Michael Douglas,
aquella pel·lícula a mi em va encantar, un dia de fúria. És que a vegades està agafant ganes de fer depenent les coses.
Sí, tenia la seva.
Perquè continua sent molt actual.
O Colors, també, amb el Sean Penn, no?
Sí, sí.
Bueno, pues hem triat alguns temes musicals per retre homenatge al Robert Duvall. El primer és el tema composat per Elmer Bernstein. No hem triat el principal, que està molt escoltat, però sí el tema que porta per títol Scout Ambu, que són el paper, el nom de la nena i el nom del personatge que interpreta Robert Duvall. Bueno, pues, aquest petit homenatge que hem obert musicalment Robert Duvall, Maternus i Senyor, i ara entrem dins de les estrenes que arriben aquest divendres dia 27, i la primera és una pel·lícula titulada Epic, dirigida per Baz Luhrmann, a qui li han posat Elvis Presley in Concert, i és una pel·lícula, si ja fa pocs anys Baz Luhrmann va fer un biòpic d'Elvis Presley, que estava bastant bé, era bastant interessant, no?
A mi em va agradar, sí.
Sí,
sí, sí, bastant. I l'actor ho feia molt bé.
Sí, sí, sí.
L'actor, sí.
Molt destacable.
És curiós perquè és una pel·lícula que tinc molt desdibuixada. I és del 22, no?
Sí.
Però és aquest nou gènere de biòpics sobre personatges musicals històrics, no? Que ja portem bastants anys. Ara ens arribarà, crec que són 4 pel·lícules del Sam Mendes sobre els Beatles. Una sobre cada un d'ells. No sé si arribarà a sales o directament a una plataforma.
En Sam Mendes és un gran director.
Crec que és el Sam Mendes, igual estic equivocat.
Dedicar 4 pel·lícules...
Sí, sí, una John Lennon, una Paul McCartney, una George Harrison... Sí, sí.
Potser són mig metratges, no sí. Sé.
Bueno, que èpic. A mi m'agrada la pel·lícula, és primer, que és una de 36, el so sonava molt bé.
El so és magnífic.
Que sí, està,
sí, sí, és magnífic.
Està sí, realment sí, sí, està actualitzat, bé. No? i se centra sobretot en, crec que són dos concerts dels anys 60, no? En l'època de Las Vegas d'ell, però també surten molts trossos de quan començava la seva època del servei militar, declaracions d'ells, pensaments, també assajos on es veu com treballava ell amb el seu grup musical habitual. I m'ha agradat a mi en general el com documental, com un document addicional, suposo que té imatges inèdites, no sé, tu has llegit més o menys que, com ho han fet, no?
És a dir, a mi com a pel·lícula, com a estructura de pel·lícula m'ha agradat molt, perquè bueno, hem de dir que és material relativament inèdit,
sí, sí,
que estava, com parlàvem abans, amb una mina de sal. La Warner va posar per evitar la humitat, ho va posar en una mina de sal, però pràcticament es pot dir que ho va oblidar. Total, es veu que Norman va haver de pagar de la seva butxaca $100,000 per accedir-hi a aquest material, i el que es troba és el material, les imatges dels concerts que tu dius, amb altres coses, però sense so. Només hi havia la imatge, i a més molt deteriorat. Evidentment després aconsegueix que li financin tot el treball de restauració, que realment és magnífic, perquè la imatge tal com l'hem vist
és perfecta, sí,
sí,
és absolutament extraordinari, però va haver de recórrer per i jo de fet m'he adonat d'algun moment en què els llavis no acaben d'encaixar del tot
amb la cançó.
No acabava d'encaixar. Però és perquè el so, però tu imagina quin treball
restauració, no?
Amb registres d'aquests concerts que va trobar per una altra banda. Aleshores, el muntatge és, d'alguna manera, és l'esforç també d'intentar sincronitzar els concerts aquests amb les imatges,
àudios amb les imatges, correcte, sí.
Però el que jo crec que el Jonathan Redmond, que és el muntador, que es veu que és un home incondicional d'ell, del director, no? Ha fet una feina impressionant,
sí.
Perquè
sí, sí.
Té una arrencada perquè a més com que els dos o tres concerts aquests molts repeteixen cançons, ha fet, clar, a l'utilitzar el registre sonor de que hi havia per una altra banda, ha aconseguit que amb petits talls, amb petits salts d'un concert a l'altre, anem saltant d'un concert a l'altre.
No, i a les assajos, també, a les assajos.
I als assajos.
Coincideix la cançó i nota amb el so, que l'assaig és diferent a la qualitat, no?, amb la del concert.
Però hi ha vegades que no, perquè probablement pel fet que no es disposava del so d'aquelles imatges. No?
També les imatges tenen diferent format, es van veient quadrat, després més escope i tal.
I també de televisió, també.
Sí, alguna coseta en blanc i negre.
Perquè recordem que Elvis Presley es va centrar a fer concerts de música a Las Vegas, a l'Hotel Internacional, el coronel Parker aquell el va ficar allà, i en un moment donat inclús dona una mica de pena, perquè ell li fan una entrevista, dius que a mi m'hauria agradat anar a tocar a Nova York, al Reino Unit o al Japó.
Era un ocell en un...
Estava tancat.
És que diu que...
En una gàbia d'or.
Ell diu que no havia sortit mai d'Estats Units, només...
No va fer uns
dies.
Sí, als dos anys de l'Emília a Alemanya.
Sí, ja ho diu. Que quan
però abans
va...
de ser famós.
Sí, però ja ho diu.
No, ja era famós, el que passa que no tant.
No, però no era...
No havia caigut encara en
les mans. A veure, ell diu, la única vez que salí de Estados Unidos fue cuando hice el servicio militar.
Sí.
I que no actuà ni siquiera a Nova York.
Sí, és veritat.
No, exactament. Era un ocell amb una gàbia de...
No, i a més el matxacava perquè deia que feia dos o tres concerts al dia,
sí, sí.
Que va arribar a fer 1.100 concerts en total, sí, sí. A Las Vegas.
Una barbaritat.
No?
A veure,
i sense ell no existirien els Beatles, eh?
El
s'ha de dir.
Però els Beatles sí que van córrer pel món.
De fet, ell canta coses dels Beatles.
Sí,
també,
allà
no?
Canta sí, algunes, sí.
El Something de James Harrison.
I els Beatles van inspirar.
I això que després amb la pel·lícula aquella de... Elvis i Nixon,
sí.
S'apunta que ell, bueno, ell despotrica dels Beatles, despotrica de...
Bueno,
de...
Era un home amargat.
En fi, és un home...
A més va tindre molts problemes amb la ex.
sí, la Priscila,
que li va demanar de tot.
I una cosa molt curiosa que m'ha dit un que també havia l'ha vist aquest matí, és veritat, dins de la sala de l'hotel, que és una sala suposo que fan sopar i concert, sopar, copa i concert,
tipo l'Escala, no? Com era aquí?
No hi ha persones de raça negra, únicament el Sammy Davis apareix en un moment, tots són blancs, tots són blancs, els músics sí, el cor, no, ell porta...
No, hi ha alguna noia negra...
Dins del grup musical seu, sí.
Sí. El,
no,
cor, el cor sí, el
no,
cor
de... No, i dels
noies,
espectadors també.
Però molt pocs, molt poquets, negres, molt poquets, sí, sí. I després una cosa molt curiosa que a mi m'ha fet certa gràcia és que ell baixa a la sala i comença a donar petons a la boca a les dones.
A les...
Sí, això ara...
A les fans obnubilades.
Ara no deixen ni acostar-se.
Ara li posaré una denúncia per...
No, no, perquè ella...
Assassinament sexual.
No, ella és encantada.
Són elles, ella.
Són elles
que estiren.
Es veu clarament que demanen... Dóna'm un petó, vull dir, sí, que ho demanen.
Sí,
no?
Però bueno, ara dirien que aquest petó no l'havien demanat, sinó que s'havien posat
també dins. Ho dirien.
Perquè ha passat, bueno, amb un altre senyor.
I també, inclús Crius, però Crius li fa aquí.
Jo sí, deia, la pel·lícula des del punt de vista del muntatge i del so, vull dir que aquí hi ha realment grans professionals de fer mescles, el so és magnífic, la veritat. Però a mi és un documental que m'ha estat absolutament insuficient perquè només et dona la visió bonica de Presley.
Clar.
Quan està prim, quan és un gran seductor, quan en definitiva es porta tothom de carrer.
Bueno,
tota
perquè
el
Baz Luhrmann és un fan, sí, i tot el tema de drogues, etc.
No vull treure
cosa. Parlo de l'anècdota aquesta de que es va trobar amb Nixon i perquè pretenia, això se sap, pretenia... s'estava oferint com a agent secret, per dir-ho d'alguna manera, allò com un tal.
Que ahir li pregunta sobre Vietnam i diu que no vol respondre.
I l'actitud és que,
bueno,
de política
a mi
jo no parlo,
perquè realment era un animal d'escenari, Elvis Presley, el veus allà i és clar, veure'l en una pantalla gran i en aquest so és increïble, perquè el pot veure a la tele de casa o en un disc i no és el mateix, no? I era un animal d'escenari realment.
Absolutament.
I els temes,
així queda clar,
els temes que apareixen són increïbles i jo crec que és un documental no únicament per fans d'Elvis, sinó per fans de la música en general. Sí. Bueno, èpic. Elvis Presley in Concert, Baz Luhrmann, s'estrena avui divendres, i també ens arriba una pel·lícula que ens arriba de França, que es diu, aquí l'han posat el nom de Los Miserables, El Origen. El títol original és Jean Valjean, és d'un director que es diu Eric Besnard, i que és molt curiós perquè el protagonista, el que fa de Jean Valjean, és l'actor Grégory Gadebois, que és el que ha fet les tres darreres pel·lícules d'aquest director. Va fer Delicioso, que era aquella que parlava del primer restaurant a França.
Sí, aquella sí, estava bé. Estava bé, sí.
El 2023 va dirigir aquest actor en Les coses senzilles, no l'he vist aquesta.
Sí, em sembla.
Era una pel·lícula amb Lambert Wilson, crec.
Em sona.
I el 2024, La primera escuela.
Ah, sí, aquesta sí que la vam veure l'any passat.
Sí, bueno, és un actor que a mi tampoc és que...
És
correcte, però
sí,
no sé,
però no,
per portar tot una pel·lícula a vegades no. I aquesta pel·lícula es adapta a les dues primeres parts de la novel·la de Víctor Hugo, Los Miserables, per això és igual l'origen, i és una pel·lícula molt austera. Són quatre personatges tancats dins d'una casa, podríem dir, és tot el contrari a les versions que hem vist, no dic ja la musical, no?, amb el Hugh Jackman, sinó altres versions. Crec que hi ha una de Liam Neeson, no?, que també...
Sí, del Billy August. Del Billy August.
Sí, una sèrie de televisió. Sí.
Està molt ben interpretada.
Sí, s'ha fet alguna sèrie.
Aquesta vol ser una mica el text literari de Lugo.
Sí, sí, sí.
Perquè
sí,
al final
sí.
Es veuen, suposo que és un dels llibres de l'època...
Sí, els dibuixos.
Els dibuixos d'escenes que has vist a la pel·lícula.
Sí, sí.
O sigui, que ha recreat aquells dibuixos que surten a les dues primeres parts...
L'estètica.
Ha recreat en algunes escenes, no? I és una
pel·lícula... A mi és una pel·lícula que em sembla meravellosa.
Sí, està molt bé.
Perquè al fons parla de com la reconversió d'un home que després de 19 anys a la càrcel...
Per una xurrada.
Surt a Modi.
Per robar un pa.
Sí, ja. Home, per robar un pa.
Sí, sí.
Està a la presó.
19 anys.
19 anys, sí. Si no, a més, una presó en treballs...
Una presó de l'època.
Sí, sí, treballs de durs.
I com
el
bisbe li fa entendre que té que sortir la part bona de la persona.
I està molt bé el bisbe,
la
germana i la criada.
I la criada.
Són aquests quatre personatges, no? Sí. Que realment...
I en canvi, ho has dit tu molt bé, Joan, i quatre personatges tancada apareixen a la policia, bueno, a l'estat,
bueno, sí,
però no és teatral.
No,
és
no.
Molt cinematogràfica.
Sí, sí.
Està molt ben portada.
Molt bé, tu no l'has
vist. Que el cinema...
No, no l'he vista, no. El pues que passa és, pel que expliqueu, evidentment, és... A veure, és la novel·la, no?
És la novel·la, és la novel·la. És la novel·la, és la novel·la.
Sí, passa que ja no arriba a la part posterior d'ell, no, quan ja...
Quan apareix el dolent, per dir-ho
sí.
Així.
El policia aquell, clar, que... Sí, sí, no.
Que és molt curiós perquè jo llegint sobre la novel·la deia que s'inspira en aquell personatge que va ser un bandit i que després va convertir en policia de París. Recordes que van fer una pel·lícula?
Ah, de Vidocq. Vidocq.
Que la feia el...
Sí, sí. El Depardieu,
el
Gerard Depardieu.
Sí, sí,
pues sembla
sí,
ser que el Víctor Hugo es va inspirar en aquest personatge per fer el policia dolent.
Però és que la vida del Vidocq autèntic és de
campionada.
És de pel·lícula. Perquè era un delinqüent.
Era
un delinqüent que acaba sent inspector de policia.
Hi ha novel·les i històries que donen per moltes versions cinematogràfiques televisives, des del Conde de Montecristo, a Los Tres Mosqueteros, o Los Miserables, realment. Les veus una i altra vegada en diferents adaptacions i són històries tan poderoses, no?
Sí, però molt decimonòmiques, en el fons. Són històries
tràgiques,
molt dickensià, no? Seria dins de la part francesa.
Alhora, evidentment, Los Miserables està denunciant un estat de coses evident en l'època. D'això no hi ha dubte de cap tipus.
Bueno, pues recomanem Los Miserables, l'origen. El títol no és que ens acabi d'encantar, però bueno.
No, però bueno, ho han fet així perquè no pensis que és el musical.
Sí,
o... Clar, escolta...
I, bueno, l'Agustí ha preparat dos programes dins de banda sonora, no?, que podrem deleitar-nos amb bandes sonores. Un programa dedicat a...
El Robert Duval.
Home, molt bé. Homenatge...
Com a programa d'avui, i posar les clàssiques, no?, El Padrino i Apocalipsis Now.
Clar.
A part d'una que t'agrada molt a tu, que és El Llegat de l'Àguila, amb l'Alo Schifrin.
Molt bona banda sonora i molt bona pel·lícula.
L'Alo Schifrin és un dels grans, eh?
El Joe Kidd també és de l'Alo Schifrin, la música.
Sí, John Stargis, també.
Los Aristòcrates del Crimen, amb el Jerry Fielding.
Ah, mira,
Bullitt, no?, també és d'ell.
Després hi ha Gràcies i Favoris, que és el que va guanyar l'Oscar perquè feia de cantant de country, i canta ell.
Sí, cantava ell, per això va guanyar.
I crec que va composar les cançons també, inclús.
Això ja no ho sé. No? Aquí ja no arribo.
Sí.
I després també he posat Toro Negro, Open Range, o sigui...
Bueno, doncs per complementar aquesta banda sonora dedicada a Robert Duvall, ara escoltem Valor de Ley, que aquesta no l'has posat tu, no?
No.
Elmer Bernstein, un dels grans westerns dels 60, a l'Oscar que li van donar finalment a John Wayne.
Girl, the sadness will leave your face as soon as you've won your fight to get just as done. Some days, little girl, you'll wonder what life's about, but others have known battles are won alone. So you look around to find someone who's kind, someone who is fearless like you. The pain of it will ease a bit when you find a man with true grit. One day you will rise, and you won't believe your eyes. You'll wake up and see a world that is fine and free. Though summer seems far away, you'll find the sun one day. summer seems far away. But you find the sun one day.
Hem escoltat la cançó de True Grit, Valor de Ley, interpretada i cantada per Glen Campbell, que també sortia com a actor en aquesta pel·lícula amb John Wayne, un dels grans westerns ja de la darrera època dels grans westerns, a finals dels 60. I nosaltres continuem aquí a Cinerama parlant d'estrenes. No sé de quina voleu parlar ara. Tu has vist La Residència.
Sí.
Parlem d'aquesta i després ja passem
molt
a l'entrevista.
És irregular, no l'heu vist vosaltres? No.
Jo sí.
Tu sí, és irregular.
Sí, perquè vol tocar molts temes.
Perquè toca molts temes, però és molt interessant. En primer lloc, a mi l'actriu m'interessa molt.
Cecil de France.
Cecil de France em sembla un actriu molt interessant. El que passa que, com el guió no termina de ser molt rodó, hi ha moments que no, que les seves reaccions no són lògiques, no sé si estàs d'acord, no? Mm. Però és molt interessant el tema de El Mundo Feliz, per dir-lo així, no? Huxley, Orwell, que després has fet un documental però que s'utilitza, però és a dir, com es pot manipular la creació, que té a veure amb una pregunta que he fet jo a un creador. El IA, arriba un moment que ella parla amb una persona que no existeix, que és un IA, que és el títol de la pel·lícula, que es diu
Dalloway,
que sembla,
Dalloway,
que és el títol
d'una novel·la de la senyora Dalloway, de Virginia Woolf,
però que és com crida o com parla amb l'IA, no?
Bueno, seria com el HAL de 2001, no?
Sí, bueno, però el HAL de 2001 tenia un sentit.
Ja, no,
aquí
no,
aquí no. Clar, ella comença a voler fugir. A mi recorda també la pel·lícula de les veïnes, vull dir, és una pel·lícula que toca...
La invasió dels ultracuerpos.
Sí, aquest tipus de cinema de molta inquietud de dir què serà el futur immediat, perquè no és el futur al llarg plaç.
No, clar, la pel·lícula
creació...
parla d'un futur proper, distòpic,
molt distòpic,
on
hi ha, però molt proper.
Hi ha una pandèmia, una epidèmia que està matant a molta gent.
Correcte? Ah, amb un tema que hem viscut.
Després tracta d'un edifici, d'una residència...
Per a creadors.
Per a creadors musicals, d'escriptors...
Pintors.
I ella és escriptora o vol escriure una novel·la.
No, ha publicat un llibre ja, és escriptora.
I vol escriure...
Passa que té un moment el moment
que no li arriba
la
inspiració. Clar. I vol escriure sobre els darrers moments abans del suïcidi de l'escriptora Virginia Woolf.
Però per què? No diguem per què.
No, hi ha un drama familiar.
Exactament, s'explica.
Després trobem la part conspirativa d'una gran empresa que es diu Casa, no? Que sembla que vol manegar a la gent. Ja ho estem veient actualment també en general per tots aquests grans empresaris, TikTok, etc., redes socials. I també es parla, pues, també surt el germà del Mads Mikkelsen,
sí,
fent un paper...
que és gran.
És més gran que ell, no? I és una pel·lícula entretinguda, a mi m'agrada,
sí,
em va tocar.
Sí,
m'agraden perquè... aquestes pel·lícules distòpiques de...
Sí, perquè hi proposa reflexió sobre què és d'aquest món, on anem, no? En quina mida, quan llegeixes un text, està escrit per una persona o és ja IA?
Ja.
Aquesta pregunta és molt important,
El problema és que l'IA es vol enterar de coses molt particulars d'ella, no? Per, no sé, com arribar...
Però és que arriba un moment...
A substituir-la...
Bueno, no expliquem el final, però ja saps com acaba, no?
Sí, ja sé com acaba. Com arribar a substituir a les persones. I tots els que estan en aquesta residència, que són gent que teòricament, bueno, són bons músics, o poetes, o pintors, o ella escriptora, d'alguna forma... tendeixen a ser substituïts per aquesta intel·ligència artificial que es va apropiant de la vida d'aquestes persones.
De la seva personalitat.
Hi ha un moment que es veu,
sí,
no?
Sí.
Sí, aquelles fotos i tal. La Residència, la recomanem,
és interessant, és interessant.
A més, hora 50, no arriba a les 3 hores, com és habitual al cinema.
No.
I al cinema francès, el que diem, quines pel·lícules tan diferents.
Sí.
Arriba a Los Miserables, que l'hem vist moltes vegades,
sí.
Però portada d'una forma
clàssica,
totalment diferent.
D'una forma diferent.
La
Aquí una moderna, també d'una forma diferent. Sí.
Pues tens que anar, Ignasi, a veure La Residència.
Segurament és fins i tot una pel·lícula que d'entrada m'interessa i sí, estic convençut que m'agradaria. Sí. A mi m'agraden molt aquestes històries distòpiques, vull dir que et munten el món.
Bueno, abans de passar a l'entrevista que tenim ara ja pactada, escoltem el Robert Duvall cantant en la pel·lícula per la qual va guanyar l'Oscar, el millor actor protagonista, que es va titular aquí Gràcies i Favores, i el títol original és Tender Mercies.
I decided to leave here forever. Let me know if you're coming along. Otherwise, I'll be gone in the morning. Let me know what you have on your mind. Let me know if you always will want me, or if you'll wander into another's arms. Let me know what you decide, dear. Then let me rest my head for a while.
I ara tenim un convidat important via telèfon, que és el director de Balandrau, Ben Salvatge, que és Fernando Trullols, al que li dic bona tarda, bon dia, perquè és un programa que s'emet a diferents horaris, i benvingut i moltes gràcies per atendre a Eixample Barcelona Ràdio.
Doncs bona tarda, bon dia. Moltes gràcies a vosaltres.
Abans de tot, moltes felicitats, perquè sembla que la pel·lícula ha funcionat molt bé a taquilla aquest passat cap de setmana, no?
Sí, estem molt contents de la rebuda del públic, del carinyo, de que la gent segueixi sumant a la nostra història i el record d'aquesta gent, no? Sí, és una alegria.
I a més tu tens el poder de desplaçar-te d'un lloc a un altre increïblement, no? Perquè has estat al Girona en un col·loqui amb el Pere Vall, aquest diumenge dia 1 crec que també estàs al Cinemes Bosque amb el Juan Antonio Bayona, no, fent un col·loqui a les 5:30 de la tarda, és correcte?
Això serà el pròxim diumenge.
El 10 de març.
Aquesta setmana, doncs, sí, he estat a Madrid, a Barcelona, a diversos llocs, a Tarragona, a Girona, a València, uh-huh. I les pròximes dates també estarem acompanyant la pel·lícula, no? És bonic també poder-la acompanyar i també trobar-nos amb el públic, la gent pregunta coses. L'altre dia a València, per exemple, va ser molt colpidor perquè vam tenir els cines lliures, tres col·loquis, la sala plena, un dilluns, tres sales plenes, i la gent connectava molt amb el tema de la Dana, i el tema dels rescats i de la gent i dels voluntaris, i va ser molt emocionant veure com de sobte la història del Barandrau també connectava amb la gent valenciana amb aquesta situació de pobrets que han patit, no? I bueno, és preciós acompanyar la pel·lícula i veure com la gent s'emociona i connecta amb records propis i comparteix. La veritat és una experiència molt bonica.
Bueno, aquí som cinc persones que ens agrada molt el cinema. Don Miguel Fernando Ruiz de Vialós, que ja el coneixes, no?
De fa temps. Una mica.
Una miqueta. L'Ignasi Juliax, que també voldrà Hola. Fer-te alguna pregunta.
Hola, què tal?
La Com Conxita.
Hola.
Hola, Conxita.
Un servidor, el Joan Ribas, i a l'Agustí, que parla tècnic, també li interessa molt el cinema. Bueno, però també moltes felicitats per la pel·lícula que has fet, no? Que suposo que va ser un repte, no? Quan van oferir el primer llargmetratge a tu com director, de trobar-te en aquesta pel·lícula, que a nivell tècnic suposo que ha sigut una pel·lícula important i difícil i complicada, per ser el primer llargmetratge, no et va donar una mica de por?
No, jo porto molts anys fent pel·lícules, he fet quasi 40 pel·lícules com entre ajudant de direcció i segones unitats, i vull dir, l'ofici de fer pel·lícules és part de la meva vida. Vull dir, més enllà del repte tècnic, el més important era veure això, que era una història real, una història que ja s'havia explicat en forma de documental, en forma de llibre, una història molt coneguda per tothom, i era esbrinar una mica si jo podia ser útil d'alguna manera, i sobretot això, en la vessant humana, que era més important, doncs, que podia ser la raó de tornar a explicar aquesta història en forma de pel·lícula, i ha estat un procés molt bonic, ha estat quasi 4 anys de la meva vida dedicats a això, a conèixer molta gent relacionada amb els fets del Barandrau i descobrir que la raó de ser, doncs, era recordar tota aquella gent que va a la muntanya, tota la gent que va a buscar-la. Jo crec que hi ha els fets del Barandrau sempre, no, associats a la tragèdia. Això ho reflexionava molt bé a Javier Marías, que sempre parlava que a vegades les circumstàncies de la mort de la gent tenien de forma definitòria el record d'una persona, no? I a vegades hi ha personatges cèlebres amb morts molt absurdes que llavors queden com definides per això. I jo el que vaig veure, sobretot en famílies i en la gent involucrada en els fets del Barandrau, en el llegat, en els descendents, aquesta alegria de compartir la memòria d'una gent que era preciosa, d'una gent que estava molt connectada amb la vida, una gent que sabia viure, que és com els definia el Josep Maria, un dels supervivents. Llavors, sumar-nos de forma humil i molt respectuosa, doncs, a ser altaveu, no?, de tota aquesta gent, ha estat la raó de ser. Ha estat una pressió molt bonica i un repte tècnic, evidentment, enorme, però també ha estat això, una celebració de l'ofici amb un equip de centenars de persones que s'ha deixat la pell i el cor per fer aquesta, no només la tempesta, que és el més obvi, no?, que la gent hi pot pensar, sinó moltíssimes circumstàncies tècniques que han estat molt, molt difícils, però bueno, les hem fet junts i estem molt orgullosos.
La feina de càsting també, perquè Álvaro Cervantes és un dels actors que actualment està brillant dins de moltes pel·lícules, però el Marc Martínez, un actor que feia temps que no el vèiem i que realment fa un paper realment emocionant, no?, dins de la pel·lícula. Com se te va ocórrer? Tu coneixies a Marc Martínez de teatre o de...
Sí, no, clar, és el que et deia, tants anys, gràcies a Déu, fent això, doncs he pogut conèixer molta gent. L'Àlvaro, que jo per mi sempre serà l'Alvarito, el vaig conèixer quan tenia 17 anys, jo vaig fer les seves primeres 4 pel·lícules...
Doncs
l'Alvarito, jo vaig fer les seves 4 primeres pel·lícules quan ell tenia 17 anys, ens vam fer bons amics, per mi és com un germà petit, i el Marc Martínez és com un germà gran. Jo l'he tingut a l'Acadèmia, a la sèrie que vaig fer per a Prime, l'he tingut a H, també a la sèrie que vaig fer per Netflix, a Cucut, una altra sèrie que vull dir, el conec moltíssim. Jo tenia molt clar que m'havia d'anar en família a fer aquest repte, i també que tota la gent que havia d'interpretar, d'encarnar aquesta gent del Barandrau, havia de ser digna de ser-ho, i tenia una energia molt, molt especial, amb molta llum, com tenien ells, no? Llavors vam fer una tasca de càsting amb la Irene Roquer, directora de càsting, per gent que jo encara no coneixia. Vam fer un procés molt bonic amb el Gerard Oms, coach i director d'una pel·lícula d'aquest any meravellosa, que és Molt lluny. Després vam treballar també amb l'Aida de Sàrrega, també un altre coach, i bueno, al final vam acabar conformant tot aquest no, elenc, diguem-ne, de Barandrau, i estem molt contents. Una feina preciosa, tothom ha tractat els seus personatges com si fossin protagonistes, perquè ho són, dels seus familiars i de la seva vida, i llavors hem cuidat cada petit paper està encarnat per la persona, penso, adient, fins i tot la figuració, que hi ha figuració real, hi ha gent real del fet del balandero que s'han interpretat a si mateixos, com per exemple el pilot de l'helicòpter és el pilot real que va rescatar el Josep Maria en el seu moment. Llavors ha estat una tasca creativa i molt bonica, ja dic, sobretot plena de compromís, perquè tothom ha estudiat els seus personatges, ha parlat amb la gent real que tenia a l'abast, han fet a nivell científic doncs, no només cursos d'esquí, de l'esquí de muntanya d'ençà, de fa 25 anys, que és molt diferent d'ara, doncs cursos d'hipotèrmia, cursos de rescat a la muntanya, hem parlat amb psicòlegs de, doncs, que estan especialitzats en el tema del dol, hem parlat amb molts especialistes, s'ha fet una feinada rigorosa perquè era el que calia fer, i llavors ha estat una feina molt bonica amb els actors i les actrius.
Un aspecte important, Fernando, seria el que és el torn, no? la tormenta aquesta que s'aixeca de cop i volta i que fa el desastre que fa. Això que va ser molt difícil, va ser utilitzar molt efectes especials, com va ser? Perquè està molt ben fet, vull dir.
Doncs sí, vam tenir, bueno, el tema és que el torn és això, no? és un vent huracanat que aixeca la neu del terra, en aquest cas aquest és, hi ha molts torns, però aquest va ser el torn, no hi ha hagut un torn així, és potser crec que és la tercera pitjor tragèdia que hi ha hagut a la muntanya per un tema de meteorologia al món. Imagineu-vos, no? Un vent huracanat aixeca la neu, de sobte la neu són com projectils, baixa la temperatura 30 graus en un moment, la gent no es veu a mig metre, la gent no se sent, es desorienta, etc. No? Llavors no hi ha referents visuals d'això, perquè hi ha tempestes de neu, però en aquesta no neva, hi ha tempestes de sorra, s'assemblen una miqueta, però no teníem referents visuals de tot això. I llavors hem parlat amb molta gent, supervivent d'aquest torb i d'altres, i hem llegit novel·les, el Tolstoi, per exemple, té una novel·la preciosa sobre una tempesta de neu, es diu així, La tormenta de nieve, Kurosawa va fer també un dels seus capítols sobre una tempesta de neu, hem vist tot les pel·lícules de neu que podíem veure, i teníem diverses premisses, no? El Josep Maria, una supervivent, ens va dir, necessitem entendre, que el públic entengui com va ser aquesta tempesta, ha de ser crua com la vam viure nosaltres, no? Llavors aquest manament ens hem agafat doncs, molt a pit, han estat 2 anys de desbinar a un equip d'efectes visuals pràctics i efectes visuals digitals, d'actors especialistes, i els actors i les actrius que havien ells de fer, perquè jo també he fet moltes escenes d'acció i tenia la seguretat de que ho havien de fer els actors, sense dobles, no? Uh-huh. I llavors doncs vaig treballar, per exemple, amb l'equip de FX, del Pau Costa i del Javi Hall, que havien treballat també en moltes pel·lícules internacionals, també La Sociedad de la Nieve, havien treballat en molts tipus de neu, no havien fet aquest efecte, però coneixien molt la neu, i hi ha com, no sé si hi ha 10 tipus de neu diferent que fem servir durant el torn, no? I després turbines de neu, turbines de vent, com d'avió, 5 o 6 grues gegants, vull dir, s'ha fet un disseny espectacular per arribar fins aquí, no? Llavors ha estat molt difícil.
Perdó, el rodatge del torn es va fer tot seguit o va fer per etapes?
Es va fer per etapes perquè l'arribada del torn es va fer i els primers instants a la muntanya, on vam portar les grues i tot això, i després hi ha certes parts de l'interior que havíem de fer més controlades i fer-les en plató, com per exemple la llau que hi ha o l'enterrament d'algun dels actors, i això, llavors això es va fer en un plató.
Sí, la seqüència de la roca amb ells dos, amb el Cervantes i la seva Núvia, això es va fer en plató.
Una part a plató i una part real.
Una part real.
I una part real, perquè sí, sabia, sí, la nit, per exemple, és al plató i la resta del dia, per exemple, és en real. I havia de ser no només un plató, sinó una mena de nau industrial gran, perquè un plató, amb tot el que tiràvem, es podia fer malbé, no? Les connexions, els cables, els tot allò. No? Llavors va ser una nau industrial que vam trobar a Caldes, gegant, on hi havia una part que era per crear tot el plató i, diguem-ne, tot el decorat, i una altra que era una nau que era com per fer un taller i per anar fent proves, no? Perquè també havíem de penjar cables, perquè a vegades els actors volaven, i llavors els havíem de penjar. Va ser, de veritat, una feina molt tremenda, i però, bueno, mira, va ser la manera com vam trobar de fer aquesta cosa que era com molt nova, no?
I quants mesos de rodatge? Sí, l'Ignasi et preguntarà ara.
Sí, com 2 mesos, quasi 3 mesos, entre una cosa i altra, perquè també tingues en compte que hi ha un equip, hi ha diverses unitats de rodatge, hi ha una, per exemple, especialitzada en l'extrem que es va ficar en un torb real. Alpinistes experimentats que estan acostumats a aquest tipus de tasca van fer, per exemple, un rodatge en un torb real. I també vam rodar una part d'helicòpter una mica més tard, que és quan va caure la gran nevada que va fer que el Balandrau Lluís, com estava fa 25 anys, no?, en aquell moment. Llavors, són quasi 3 mesos de rodatge ben bé, sí, entre tot.
Hola, què tal?
Hola.
Jo voldria preguntar-te quin és el vincle que sembla clar que existeix entre el docudrama, no?, el Balandrau Infern Glaçat, i la teva pel·lícula, perquè hi ha algunes imatges de la pel·lícula que d'alguna manera m'han remès, diguem-ne, al documental, parlo de la part dramàtica. I clar, tenint en compte que en Guille Cascante és un dels productors de la teva pel·lícula i el director d'Infern Glaçat, m'ha semblat que realment existeix algun tipus de vincle, no?, entre el documental, pròpiament dit, el docudrama, i la teva pel·lícula?
Bueno, a nivell formal, a mi no m'ho sembla, em sembla que no s'assemblen en res.
Ah.
A nivell formal, jo no ho trobo. Evidentment, l'esperit, ara, el Guille, que és el productor de la pel·lícula, juntament amb el Tono,
sí,
ells van ser qui em van oferir, perquè ells tenien la sensació que s'havia d'explicar alguna cosa més sobre el tema del Balandrau, que és tota aquesta part humana i espiritual i vivencial que jo t'explico, no?, en aquest sentit. El documental és la part documental, explica més coses, el documental no té en compte tant la geografia, és una suma de testimonis, alguna recreació, però no té res a veure amb el que fem nosaltres, al meu mode de veure, diguem-ne, no? Jo no hi trobo la semblança del vincle, és aquest, que el motor és el guia que em diu aquell dia que hi ha alguna cosa més al Balandrau que hem d'explorar, no? Llavors, per això jo estic amb la Daniel Schleif, el guionista, sí, entrevistant centenars de persones que tenen a veure amb els fets de Balandrau, familiars de tot arreu, voluntaris, bombers, etc., per a veure què és això que ells tenen, la sensació que s'ha d'explicar i encara no està. I d'aquí surt la pel·lícula, que és més això, jo crec, una experiència vivencial molt més enllà del documental, i que jo crec que poden ser complementaris, saps? I jo crec que, evidentment, per la gent que li interessi, igual el llibre, que és el llibre del Jordi Cruz, que és la Bíblia, no? El Jordi va ser qui va començar tot amb una investigació exhaustiva, i sense ell no hauríem fet aquesta pel·lícula, no?
Sí, perquè el Jordi Cruz ha col·laborat, no?, en els guions, bueno, tant del docudrama com de la teva pel·lícula, i
clar,
a tots els dies, no?
Sí, el Jordi, exacte, el Jordi ha estat a prop sempre per qualsevol dubte que teníem. Evidentment teníem el llibre, vam parlar aquí amb més gent que el Jordi encara no hi havia parlat, i sempre va estar al costat. El Jordi li preguntaven coses, dubtes de meteorologia, d'això com va ser, què en penses, hem de buscar això. Vam fer, diguem-ne que el Jordi va augmentar la seva tasca que havia fet amb el llibre i ens ha acompanyat durant tot el procés, i ha estat una de les primeres persones que ha vist la pel·lícula. Ens ha ajudat també a dissenyar aquest torn, no?, que ja et deia que no hi havia referents. Com és aquest torn? Explica'ns-ho bé, perquè tenia, digo, això no és una allau, no és una tempesta de neu, com ho fem, això? Què et sembla? T'ho creus, no? Llavors ha estat al costat, el Jordi ens ha ajudat moltíssim.
Per mi, Fernando, la pel·lícula té dues parts molt clares, que són la primera part, l'alegria d'un bon dia, l'últim dia de l'any, una excursió a la muntanya, sol, bona temperatura. El que és més feble justament es va salvar, que és el Josep Maria Vila, i una segona part que és la força dels que tenen que fer el rescat, dels bombers, de la gent que es va llançar a intentar trobar en vida o trobar els cossos morts de la gent que s'havia perdut, de les 10 persones que s'havien perdut. Hi ha una cosa important, i és que entre elles hi havia una persona preparada, com era un monitor de l'estació d'esquí, no? Vull dir, amb lo qual demostra lo que va ser aquest tipus de desastre humà, no? En un lloc que jo, fins i tot que em diguis que no, ja saps que vam tindre aquesta discussió en un altre lloc, 2.500 metres, arribes ja a un moment de perill quan estàs a més a l'hivern, perquè no estàs, perquè després jo, lo dieu vosaltres, el Josep Maria Vila va tornar al cap de no sé quant, dos anys o un any, o, ell va estar 50 dies, ho poseu vosaltres al final de la pel·lícula, ingressat per sí. curar-se de totes les ferides que li va fer la caiguda del fred, no? Perquè sí. el fred pot matar una persona i va matar I moltes tant. Persones, no? I tant, llavors, jo penso que hi ha aquestes dues parts, i la segona part, que per mi és la més important en quant a que parles de la solidaritat, de com la gent posa en perill la seva vida, no tan sols per salvar altres vides, sinó per una cosa molt important, perquè la gent que estima aquestes persones, és a dir, els seus pares, germans, fills, tinguin també la realitat de la seva mort, el cos.
Sí, 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 sí. O sigui, la pel·lícula, per mi, jo com m'ho plantejava, i així és com comença i com acaba també tota aquesta part, primer comença amb un, amb, si us recordeu, amb un gran plans aeris del Balandrà, on anava bonic, i llavors baixa, i va baixant a poc a poc fins que arribem a veure aquesta senyal que posa Balandrà enterrada a una càmera, aquesta sensació que hi ha hagut un desastre. Per mi, això és una mica... Han passat 25 anys d'això, d'això que ja coneixem tothom, és una història molt coneguda a Catalunya, i al final de la pel·lícula tornem a pujar al Balandrau amb una mirada molt diferent del que ha passat. Vull dir, hem tornat a viure tot allò i a veure quina mirada passa. I també hi havia una cosa que em semblava molt interessant, que era el tema de que això parla d'una persona que reneix, no? És una persona que de sobte té l'oportunitat de viure, que és el Josep Maria, que és una persona més impensada. Hi havia quelcom a més relacionat amb el Nadal, que és l'època del naixement, del renaixement, fins i tot el Josep Maria, quan es queda a la gruta, és una mena de nen Jesús allà solet, no? En un pessebre solet, hi ha els pastors que el cerquen, està sense el pare i la mare, però algú se li apareix, no? Llavors, amb això ho vam vehicular una miqueta, no? Llavors, ja aquesta part, efectivament, tant de definir aquesta gent amb aquesta filosofia de la vida, evidentment estem a 2.500 metres, però sí, és una muntanya que la comences a pujar quasi des dels 2.000 metres arribes amb cotxe. Llavors fas els últims 500 metres caminant, vull dir que és com si fos, sent Barcelona, no seria ni Collserola, imagina't, no? Bueno, passa el que passa, que va passar, no hi ha hagut cap tempesta així en el món, i de sobte el que succeeix és aquesta tempesta, i després tota aquesta gent buscant, i els bombers tenien això molt clar, no? que els familiars necessiten els detalls i que necessiten trobar el cos, no? Per això també hi ha molta gent que, amb el tema de la Dana, o amb el tema de la memòria històrica, etc., hi ha gent, molta gent que hi connecta amb el sentit que necessiten trobar, no? Els seus familiars, no? I els bombers, que aquesta gent increïble, no es plantegen ni si estan vius ni si estan morts, fan i van, no? Llavors aquest retrat per mi era molt important d'aquests moments de gran dificultat, que fa la resposta d'aquests éssers humans, de tots, va ser impecable, i sempre amb l'amor com a infinitiu radical. Tothom va morir de forma impecable des de l'amor, la gent que es va quedar junta, la gent que de sota va marxar com per ajudar i no va arribar. El Josep Maria és aquesta persona que durant la pel·lícula entén una mica com ha de viure els pròxims 25 anys, no? Que és quan el Josep li pregunta al Cisco... qui ets, no? És la gran pregunta, qui ets, no? I qui ets és una mica començar a pensar amb els seus companys, com va dir, bueno, els portaré el cor, i tinc 25 anys, que és quan jo l'he conegut, com per respondre qui seré, no? I m'agrada molt de Josep Maria, que és una persona que no s'ha convertit en un gurú de la supervivència, no va fent conferències ni llibres d'autoajuda ni res, és un tio que el que fa, la gran lliçó de Josep Maria i de la resta de les famílies de Balandrau, és que han fet de la seva vida un art discret, diguem que el que ha fet és viure, i és per mi la gran lliçó, no? I al final això és un cant a la vida, i per això tota la pel·lícula va, diguem-ne, vehiculada cap a una persona que sembla que viu, no se n'entera, està a punt de morir, perquè es prepara, tota aquesta segona part que deia Miguel Fernando, és una persona que es prepara per morir, no? I quan està a punt de morir, llavors entén com ha de començar a viure, no? I llavors hi ha aquest renaixement, i per mi és una mica el Balandrau és el que té, no? Que tots tenim un Balandrau a la vida, tots tenim moments impossibles, moments que ens depassen, que ens desconcerten, pèrdues, i de sobte aquesta pel·lícula també ens ensenya que preciós quan tenim algú que ens dona la mà quan, quan estem en moments així, no? I una mica així estava no? Diguem-ne, estructurada la pel·lícula.
I a mi hi ha una imatge que repeteix dues vegades, que és aquella mirada de les cabres, no sé si són cabres...
Un isard.
Que repeteix al principi i al final, quan ja està ell, pues això, a punt de morir, no? Que hi ha dos cabres per allà també, bueno, dels llars aquests, que se'l miren, no? Miren com els personatges de la pel·lícula.
Dient, què fas aquí?
Sí, dient, què fas aquí, si no és un lloc per...
Clar. Això té a veure també una mica això que deia el pessebre, no? Amb la famula, no? I llavors una mica té això una mica en el sentit que som, els animals són l'ànima mundi, no? Li venen a recordar a Josep Maria que potser ell diu què hi feu aquí, no? I és una mica al revés, el que està estrany, no?
Ell,
i això deia, és ell, no?
Sí, al principi
clar,
el grup...
El que sobra és ell.
Al principi perquè, el grup d'amics...
Perquè, escolta, sí. A la pel·lícula hi ha un personatge molt important, que és la sí. Natura.
Clar.
És el personatge clar. Protagonista, és la natura.
Que et demostra que sí. Nosaltres no som res.
Que no som res, exactament.
Exactament. Clar,
que és el que jo dic, que és el que jo dic de que quan fas coses perilloses, que augmenta el perill d'anar pel carrer, anar a una
clar.
Muntanya de 2.800 metres.
Sí,
és que,
sí.
Que sí, que no. El carrer et pot atropellar
bueno,
un cotxe.
Però tu no has pujat a Montserrat caminant o coses aquestes.
Sí, però no,
tampoc
però,
és una caminada
sí,
de risc.
Sí, però,
pot caure.
Però
una
perdona. Quan el Vila torna, torna a primavera, que sí, que torna a l'estiu, quan torna el sí. Josep Maria, veritat que sí?
Sí.
Bueno, llavors torna en un moment que no hi ha neu. És que la neu...
Però pot ser un accident igualment.
Sí, sí, però la neu és molt més perillosa.
No es pot comparar no, aquesta pel·lícula amb La Fiera, que és una pel·lícula que també s'ha pogut veure,
és de més risc,
que allò sí que
és de risc, més
risc. Totalment.
Però és de risc anar a la muntanya també.
Bueno, deixem a l'Ignasi que vol fer una
sí,
altra pregunta.
Un parell de preguntes segurament curtes. Una és gairebé obligada, però és a dir, tenint en compte que això és com una mena de superproducció a la catalana, per dir-ho així, quin pressupost, amb quin pressupost total s'ha comptat? Tinc curiositat
si
per saber
dir.
Si es pot dir, naturalment.
No aquest... ho sé, realment, jo ara veig que a les pàgines de l'ICA posa com 2,5 milions, potser 3 milions, vull dir, és una superproducció catalana. Jo dic que el capital econòmic ha estat el que és, però és que el capital humà d'aquesta pel·lícula no té preu. És una pel·lícula que és com si tinguéssim 10, 15 milions d'euros, saps? O sigui, el que ha treballat la gent
sí, sí,
no està escrit, saps?
Evidentment, que... el desplegament, vaja, és perceptible, vull dir, d'això no hi ha dubte.
Sí, sí, vull dir que jo, per exemple, he cobrat el que he cobrat, però he estat 4 anys de la meva vida, saps?
Sí,
4
sí.
anys de la meva vida, i t'asseguro que els números no surten com per quasi ningú, vull dir, però és que ha estat, doncs això dic, ha estat un miracle fer aquesta pel·li com s'ha fet, perquè la voluntat, la disponibilitat de tota la gent que ha estat, les ganes de fer-ho bé, les ganes d'estar orgullós del que podíem oferir al món, la responsabilitat en què tothom s'ho ha agafat, no té nom, saps? I també, no sé, la col·laboració desinteressada de tanta gent, que el primer Josep Maria ha estat al nostre costat, i el Josep Maria no cobra res de tot això, evidentment, ni cap de les persones que ens han assessorat, ni volen, al revés, la seva recompensa és que es recordi la seva gent. Per això et dic que hi ha molts imponderables a nivell que no tenen res a veure...
No són quantificables, vaja.
No, per mi, no, sí, clar que no. Llavors, dic, és una producció, clar, d'envergadura, però al final no deixa ser una pel·lícula, això, potser de 3 milions d'euros o una cosa així. Per això et dic, és un miracle que s'hagi fet aquesta pel·lícula com l'hem feta, i per això sempre parlo molt d'orgull de l'equip. Jo he fet moltes pel·lícules, i el que he viscut aquí a nivell de compromís i per això... ens mirem i ens diem, ho hem fet, saps? Amb tot l'orgull, que a vegades també els catalans tenim aquesta cosa de la boca petita, el Guardiola ens ho va començar a canviar, això, però l'orgull, saps? D'haver-ho fet, això no ens ho treu ningú, saps? I per això estem tan orgullosos, que la pel·li llueix com si tinguéssim molt més diners dels que tenim.
No, realment la pel·lícula es pot dir que és compacta i està molt bé. Bé, jo tinc una curiositat per l'escena del rescat, va ser l'última que es va rodar, tinc entès, o si més no una de les últimes, que
sí.
Es va esperar perquè es fes en l'indret en què, diguem-ne, va haver el rescat, i per tant el Balandrau, no? Per dir-ho d'alguna manera, no? Com es va fer? Tinc entès que aquesta escena el propi Álvaro Cervantes va acceptar ser rescatat, és a dir, no hi havia cap doble, I tinc entès que es van rodar com... el van enlairar com 4 vegades, vull dir, per un tema, m'imagino, de pla contra pla, no? Vull dir, una mica, com es va solucionar aquesta escena?
Bueno, jo volia això, que fos en primera persona el rescat. Llavors el rescat està fet en moltes, a diverses localitzacions, la que està feta en una cascada, també està feta en una cascada que no és el Balandrau, després al Balandrau Real, hi ha una part que està feta a Plató, què més hi ha? Hi ha una part que està feta en una altra localització.
Això, el cinema és màgia.
Tot això, estem parlant estrictament de l'escena aquesta, del rescat.
Tot això pel rescat. Sí. Llavors, en el moment, de l'aïllament de l'Álvaro, jo li vaig dir, Alvarito, necessito que lo hagas. I em va mirar així, diguem-ne, ¿valdrá la pena o no? I li vaig dir, desde luego que valdrá la pena. Digo, es que quiero, necesito verte, tío. I em va dir, vale, lo voy a hacer. I llavors, per això, ser l'Alvarito és meravellós. I llavors, vam fer aquestes 4 vegades, sí, perquè a vegades, diguem-ne, tenien diverses càmeres,
sí.
En el moment del rescat, una càmera a sobre de l'helicòpter, una càmera del bomber, una càmera sobre ell, una altra càmera amagada a la cascada, una altra en una altra muntanya. I llavors hi havia moments que ens havien d'amagar una càmera per no sé què tal, i llavors ho havien de fer 4 vegades també, no? Perquè, i per coses que igual no sortien bé, l'helicòpter s'enlairava i anava cap a un cantó, bueno, és que era un rescat real. I llavors el pilot, ja et dic, era el mateix pilot que havia rescatat el Jordi Tortres.
En tot el perill que significa un helicòpter en aquest vall.
Sí, llavors era l'Àlvaro no estava a la zona del Balandrau. L'Àlvaro estava a una cascada controlada, saps? El Balandrau només hi vaig anar jo amb helicòpter, jo mateix amb helicòpter. L'Àlvaro, diguem-ne, hi havia tota la seguretat, el rescat, a més, el rescataven els bombers, no eren especialistes, eren bombers, diguem-ne, que feien la seva tasca, i no hi havia com cap perill, bueno, era un rescat normal, era només enlairar-lo i ja està, no? I tenir l'helicòpter allà, diguem-ne, en posició, i no hi havia cap problema. Llavors l'Àlvaro ho va fer, i a més l'Àlvaro està en personatge, vull dir, el bonic i el valent de l'Àlvaro és que més enllà dona sensació que és tremenda, no?, que tant l'Airin i tot això, ell va estar sense assajar ni sense res en personatge, no?, està adormit, amb aquesta persona que ha estat a punt de morir, que no pot parlar, que està congelat. Llavors sí que la darrera vegada, l'Àlvaro em va dir, ja quan les càmeres no estaven sobre ells, era un pla general i no s'ho veia, dic, en aquell moment, que era un pla més general, per primer cop vaig mirar cap a baix, saps?, i vaig gaudir des d'aquests moments únics de la feina, que de sobte m'estaven enlairant, m'estava un bomber abraçant i pujava a un helicòpter, i va ser preciós de sobte, no?, veure com sortir, no?, com sortir d'allà de la cascada. Va ser molt complexa,
però bueno,
volíem oferir al públic això, que el públic estés allà amb ell. I llavors això dic, jo crec que hi ha 5 localitzacions diferents per una mateixa escena. Això
és una dada important, perquè pensàvem que estava tot fet a l'indret.
No.
És que el cinema és això. Tindrà una carrera internacional la pel·lícula? Podreu presentar algun festival internacional?
La pel·lícula, jo sé que ara està a la Berlinale, en tot el tema del mercat
del film
internacional, saps? De vendes, i crec que està anant molt bé el tema de les vendes internacionals. Ho han anunciat, jo crec, Latinoamèrica, part d'Europa, diversos països. Bueno, avui just no sé qui m'ho enviava, i perquè jo no tinc redes socials i em van enviar, però sí que m'han enviat coses perquè ja les vegi, saps? I em deien que estaven anant molt bé les vendes internacionals, i també de sobte havien aconseguit, doncs, tenir una miqueta més de ressò fora de Catalunya. Hi havia més sales preparades per a partir d'aquest cap de setmana, perquè ha estat al·lucinant el que ha passat a les sales de cinema sobretot a Catalunya aquest cap de setmana anterior, amb sales plenes, unes mitjanes per còpia, la mitjana més alta per còpia d'Espanya. Ha estat un miracle el que la gent ha fet amb aquesta pel·li, ha estat preciós, saps? I es posa molt contents, perquè és un miracle més, saps? Que ens envia aquesta gent que ens mira des de la muntanya, un miracle més que ens acompanyen.
Dir-te que tots els que estem aquí indubtablement ens ha emocionat la pel·lícula, la història, i d'aquestes pel·lícules que, aunque saps al final, realment la forma com està portada, dirigida i l'actuació ha sigut emocionant, i més també recolzada per aquesta meravellosa música d'Arnau Bataller que estem sentint a fons, no? Un gran
compositor. És un gran, l'Arnau. No, és valencià, és Alzira.
És valencià, vale.
És valencià, l'Arnau.
El van veure el diumenge que estava a l'Auditori, que van fer un concert de bandes sonores espanyoles, i estava ell. Estava, sí.
L'Arnau, bueno, pues... és amic meu des de fa molts anys. Em va acompanyar al CUR, que vam guanyar el Goya, i ens coneixem des de fa més de 15-20 anys. És un compositor espectacular. I un tio
amb una sensibilitat especial. Indubtablement.
No te l'acabes.
Bueno, doncs molta sort en aquesta carrera de la pel·lícula Balandrau ben salvatge. Gràcies. I recordeu, aquest diumenge 1 de març, Cinemes Bosque, a les 5...
No, Arribau.
Ai, perdó, Arribau, he dit Bosque. La sala gran de l'Arribau, imagina.
Exacte.
Quina impressió, no?, estar allà dins en aquesta única gran sala.
Amb el mestre i amic Bayona, imagina't, és un somni per nosaltres, saps?
Pues allà tindreu el Fernando Trullols, Bayona, i també parlant en el col·loqui de...
Sí, gràcies per carinyo i per suport, gràcies per el vostre interès, de veritat. Gràcies.
A tu per fer la pel·lícula.
Vinga. Una abraçada, Fernando.
Fins aviat.
Guapo.
Adéu-siau.
Una abraçada.
Adéu-siau.
Fins ara. Adéu, bonics.
En aquesta música de Balandrau ben salvatge d'Arnau Bataller i acomiadem aquest programa Cinerama. Ens han quedat algunes estrenes que pararem ja la propera setmana, i també a l'Agustí, que ens porta també el seu programa de banda sonora, que a part de Robert Duval has fet un altre, no? Tenim dos.
Sí.
He fet un altre que és sobre la teoria de la conspiració.
Ah, molt bé.
Pel·lícules com comencem amb Zeta, del Costa Gavras.
Molt bé.
I hi ha moltes més.
Molt interessant també. Pues d'aquí una setmana tornem, aneu al cinema, aneu a l'Aribau a veure el Fernando Trullols i pel·lícules interessants que estan actualment en cartellera.